Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El nombre d'infraccions durant el primer trimestre d'aquest 2022 ha crescut un 29% a tot Catalunya. Són dades que ha fet públiques darrerament el Ministeri de l'Interior. Si ens fixem en algunes ciutats de Barcelona i el seu entorn, aquest augment es constata i es confirma, per exemple, de manera clara, a la ciutat de Barcelona, més d'un 43% de creixement, a l'Hospitalet 22%, a Sabadell 21%, potser fins i tot una mica més lluny, Mataró un 42%. Aquestes dades coincideixen ara també, pràcticament amb el temps, amb una enquesta realitzada entre més de 800 veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha fet públic el diari El Periódico, que revela que un 40% dels consultats creuen que ha empitjorat la seguretat als seus barris i ciutats al llarg d'aquest darrer any. Aquest 40%, de fet, és una xifra que va pujant en funció de la població. I es dona la circumstància que com més gran és la població on es viu, com més habitants té, aquesta sensació d'inseguretat ha anat creixent, una mica més. A aquesta hora podem saludar l'alcalde d'una d'aquestes ciutats metropolitanes, Cornellà de Llobregat, el senyor Antoni Balmont, que també és vicepresident executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona. Senyor Balmont, com estem? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. La inseguretat ha crescut a l'àrea metropolitana, més enllà de la sensació dels veïns?
Bueno, jo crec que les dades diuen que no, no? En tot cas, està clar que sempre hi ha hagut una distància entre la realitat i la percepció, no? I és veritat que actuar contra la percepció pues, implica fer un altre tipus de feina més constant, no? Una mica per reduir les sensacions, no? Les dades objectives en el conjunt de la metropolitana que observa una bona actuació policial i observa també que després de la pandèmia hem millorat resultats en comparació al 2019, no? Mm. Però això no vol dir res, vol dir que el que hem de fer és baixar la guàrdia, no? Sinó mantenir constantment aquesta actuació, presència i, evidentment, actuar, no?
Ah, i aleshores, si es produeix aquesta sensació, alcalde, aleshores, per què es produeix? És a dir, en què han detectat, diguem-ne, que malgrat que les xifres es puguin mantenir estables, les enquestes detectin aquesta sensació d'inseguretat?
Bueno, perquè jo crec que hi ha alguna cosa que també fa molts anys que estan detectades en les enquestes que es diuen de victimització, no? Uh-huh. La majoria de nosaltres, en els barris, quan tenim un coneixement del medi físic, no tenim sensació d'inseguretat. El tema és quan tu surts del teu medi, no? D'aquest àmbit de més coneixement, i penetres en uns altres àmbits que pots tenir la percepció de que passa alguna cosa, no? Però a banda d'això, jo crec que nosaltres podem construir ciutats més segures, no? Però jo sempre he explicat que no tan sols es tracta d'enfocar-lo des d'un punt de vista policial, sinó també d'un tractament de l'espai públic d'una altra forma, no? Per exemple, nosaltres acabem de fer una primera experiència a Cornellà, sí, perquè ho volíem fer abans de la pandèmia, però la pandèmia ens va, evidentment, saltar totes les prioritats, no? Que és, hem millorat tota l'il·luminació d'una gran avinguda de la ciutat, no? Vostè ara passa per allà i té la sensació que és de dia. És evident que a la una de la matina d'abans un home i una dona no sentien la mateixa sensació de seguretat. Ara mateix el que hem fet és eliminar tots els espais que hi havia de foscor, hem eliminat alguns espais que li mancava il·luminació i per tant podem garantir pues, que en aquesta actuació aquesta sensació la podem eliminar. Mai hem tingut un problema allà, mai, però això no vol dir que el que comentava abans, i quan parles amb dones, no tenen la mateixa sensació de seguretat que pot tenir un home a aquestes hores, no?
Clar, teníem un urbanisme, i això passa en moltes ciutats, i passa també a la ciutat de Barcelona i en molts pobles de Catalunya, que hi ha un urbanisme que no ha estat habitualment amable, no? Per exemple, en aquest foment de la seguretat, especialment entre les dones i a la nit.
Bueno,
per carrers foscos, per carrerons que s'hi ha d'acabar passant, no? I que no estan ben il·luminats.
No, perquè no ho hem pensat, no? Quan no es va pensar ja fa molts anys, i ara ja està incorporat, el tema de l'accessibilitat, no? Però això és el mateix, evitar racons, evitar espais de foscor, això ho hem d'incorporar, no? I nosaltres estem treballant en aquest sistema integral que hem plantejat la seguretat ciutadana en l'àmbit metropolità, en aquest camí, no? No, jo sempre he explicat que no tan sol la seguretat la fa i la garanteix la policia. A més, avui en dia hi ha tecnologia que ens permet anticipar-nos, avançar i no tenir la necessitat de tenir tants recursos policials. Aquest és el camí en el futur, també.
En tot cas, el que sí que s'havia posat damunt de la taula, per exemple, que havia de ser una realitat, era aquesta possibilitat de tenir un sistema integrat de seguretat metropolità, no? Que totes les policies locals, les que hi ha i són ara i que estan dimensionades com ho estan, que tinguin la capacitat de col·laborar més entre elles, de compartir informació i de poder treballar d'una manera conjunta.
Bueno, jo crec que és important el compartir informació, el tenir normatives similars, poder fer campanyes, jo que sé, parlem d'un tema de seguretat que a tots avui en dia ens preocupa, que és la presència que s'ha produït en l'espai públic per part dels patinets, no?
Sí.
I jo crec que això ho hem d'actuar tots, vull dir, perquè no és un problema que només passa a Cornellà o passa en altres ciutats, passa a totes les ciutats, no? I enviar un missatge contundent a totes les persones que no ho fan bé, que durant un mes totes les policies locals estaran treballant per sancionar, reconduir aquesta situació, té més força que si ho fes només a la meva ciutat, no? Poso exemples concrets i
sí.
De com podem actuar perquè vostè i jo tinguem seguretat a l'espai públic. Vull dir que la seguretat moltes vegades la relacionem només si pot haver un delicte o no. No, és que la seguretat són moltes més coses, més àmplies.
Passa que segurament en aquestes qüestions, senyor Balmont, també falta a vegades una mica que els municipis de l'àrea metropolitana se sentin també àrea metropolitana de manera global, no? I segurament potser la realitat està portant a que tots els ajuntaments s'adonin que cal, no?, fer aquesta lectura global i que no té gaire sentit a vegades que si tu estàs enganxat literalment amb un municipi al costat, tu i el municipi del costat no compartiu normativa, per exemple, en qüestions com aquestes.
Sí, però nosaltres tenim una experiència ja que portem quasi 10 anys, que va començar com una aplicació, i ara ja no és una aplicació, és un sistema integral, no?, des del punt de vista tecnològic que comentava abans, i crec que la voluntat de tots, els municipis i els seus alcaldes i alcaldesses, és que tinguin espais com per poder coordinar i enfortir la nostra actuació. Jo estic convençut perquè, a més, l'àrea metropolitana ja té una gran trajectòria en fer altres polítiques.
De fet, vostès, per exemple, a Cornellà, recordo que van recuperar la figura del sereno. No sé si és una prova que els ha acabat de convèncer o no, si tenen intenció d'extendre-la a més punts de la ciutat. No sé si han tingut temps ja de fer-ne alguna valoració.
Bueno, van dir que serien 2 anys, no? Perquè que no podem fer 6 mesos, perquè poden ara no vivim una situació normal, no? Però rarament, no? Però nosaltres sí que vam fer això, no? En el sentit d'aquesta operació. Sempre vaig explicar que no per un problema que hi hagués al carrer, però sí que és un reforç, no?, de la protecció al carrer, no? I està donant un bon resultat. I hem de deixar passar bé un any per avaluar perfectament en què estem treballant, no? Però l'experiència de Santa Coloma de Gramenet que continua i es consolida, no? I, per exemple, un element de seguretat que, no, és que realment a mi m'agradi, però és necessari. Nosaltres anem a la Festa del Major la setmana que ve.
Sí.
Val, però nosaltres hem fet tota una proposta nova de transport públic gratuït durant tots els dies de la Festa Major, a partir de les 9 de la nit, no?, en 2 línies, que seran per mobilitzar a totes les dones i homes també, però...
S'entén.
Perquè ningú tingui que anar caminant, si no vol, entre la part nord i sud de la ciutat. No? I hem posat en marxa aquestes línies. Per què? Per donar més seguretat, per protegir... Bueno, són polítiques que probablement fa un temps no les pensaven i avui les incorporem per evitar... Mai arribaràs al risc zero, no? Però sí que és evident que intentes treballar per millorar i garantir la seguretat de les persones que viuen a la teva comunitat.
Aquest servei que faran amb aquest transport públic nocturn serà a demanda o amb les parades establertes en els punts fixes?
No, a demanda. Nosaltres farem dos trajectes que coincideixen en tots els barris de la ciutat i vostè, si vol baixar-se al carrer, vostè baixarà allà.
I si vull pujar?
I si vol pujar, també.
Aixeco la mà i l'autobús. Ho dic perquè això, per exemple, recordo que ja fa un temps a la ciutat de Tarragona es va estar provant i són diversos els municipis, no? A vegades en què hi ha veïns que diuen és que potser la nit no té cap sentit, no? Haver de caminar expressament fins a una...
Ho intentes, no? Intentes reforçar. Ara sí, són dues línies que hem creat només per a la festa major, no? Al igual que tenim 7 punts de referències per si passa alguna cosa, que la gent sàpiga on estan, no? Per poder actuar ràpidament. Tenim l'aplicació, el que comentava abans, són situacions més interactives ja i que intentes protegir.
Aquests dies hem estat parlant molt i m'agradaria poder-li demanar de... com a persona, diguem-ne, que és vicepresident executiu de l'àrea metropolitana, hem estat parlant molt de les inversions a Catalunya, de com està la xarxa de Rodalies. Ara mateix a Rodalies s'hi estan fent moltes obres en moltes de les línies i això està tenint una afectació pràcticament diària en els usuaris. Quan a vostè se li acosta un veí de Cornellà o de l'àrea metropolitana i li diu, senyor Balmón, quan se m'acabarà això amb Rodalies? Quan podré confiar en el transport públic? Què els respon vostè?
Bé, és fàcil, no? És a dir, si volem peixos, ens tenim que mullar. És a dir, si volem millorar les infraestructures, tenen que haver obres. Si hi ha obres, no poden ser d'una altra forma que creen dificultats durant el temps que durin aquestes obres, no? El que no podem pretendre és millorar fent obres i que tu no t'afecti res. Això passa cada dia en totes les obres que fem les administracions públiques. Això passa tots els dies quan nosaltres a casa nostra fem obres per millorar el nostre espai. No podem pretendre viure normalment quan a casa s'estan fent reformes. Però això és el mateix. En aquests moments, des del punt de vista més objectiu sobre la xarxa ferroviària que estem comentant, hi ha dos projectes que jo recordo fa més de 40 anys que es demana, que és el soterrament de les línies de Sant Feliu
sí.
i a Montcada i Reixac. I ara, això és una realitat. Doncs és evident que aquestes obres que duraran uns quants anys generaran dificultats. S'està ampliant tots els ramals per reforçar tota la funció ferroviària, perquè hem de recordar que només a Barcelona només es passa per un túnel. Quan fa temps també estem reclamant una línia entre Castelldefels, Cornellà i que entri per la Diagonal. Això està aturat perquè, evidentment, són molts diners i com no hi ha estabilitat des del punt de vista de les administracions, al final no saps com acabarà. Però, clar, són projectes que s'haurien que pactar, s'haurien que impulsar i s'haurien que executar, perquè estem parlant de dècades.
A més, estem parlant d'una necessitat que és clau, no, senyor Balmón? Bueno, és a dir, la relació de l'àrea metropolitana avui amb la ciutat de Barcelona, tenint en compte la quantitat de gent que viu en aquesta àrea metropolitana i que necessita anar cada dia a treballar a Barcelona, hauria de ser prioritari, no?
És evident, però quan tu només tens un pas per on passar, que el pas assumeix cada tants minuts els trens que assumeix, no poden assumir més. I, per tant, si té que haver una altra alternativa, el que no podem estar és dubtant, perquè aquesta alternativa, si s'arriba algun dia a construir, estem parlant de 15 anys, entre una cosa i una altra. I ja ningú recorda, però el tramvia va trigar 19 anys en ser una realitat.
Hi ha una
situació...
Sí, és evident que estem parlant d'obres que l'execució és entre llarga i llarguíssima. Això...
Millorar les vies del tren, fer una actuació perquè el tren pugui continuar transitant i a la vegada millorar no és fàcil, això.
Això sí, se li suma els problemes de gestió del trànsit que hi ha des de fa mesos en què el trànsit està recuperant uns nivells brutals. Avui estem parlant d'aquesta incidència a l'autopista AP7 a la zona de l'àrea metropolitana nord, és a la zona del Vallès. Vostè és alcalde de Cornellà, és una ciutat que està a tocar de les dues rondes, no? I que saben el que és que hi hagi un col·lapse pràcticament diari, no? Els matins i a les tardes en horari laboral. És gestionable els accessos a Barcelona amb cotxe o és un coll d'ampolla impossible de salvar?
Bueno, jo crec que totes les ciutats tenen en aquests moments aquest problema, no? I francament, o des de momentàriament difícil que això es pugui solventar.
Per dificultats polítiques, diguem-ne, de posar-se d'acord entre ajuntaments de diversos partits o per una qüestió real d'infraestructura i cotxes, diguem-ne?
Perdó, no, disculpi, sí, no. Bé, jo penso que més que dificultats polítiques, dificultats des del punt de vista de que la mobilitat privada continua sent molt important. I jo crec que hem de fer una bona pedagogia i una bona convivència entre la mobilitat privada i la pública, perquè la mobilitat pública no arriba ni està preparada per assumir moltes realitats personals que tenim cadascú de nosaltres.
Aquesta és una assignatura claríssimament pendent, no?, de l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, veure com durant anys i anys municipis com el seu han pogut créixer, no?, i hi ha hagut població cada vegada més que s'ha instal·lat en aquesta àrea metropolitana que després en el seu dia a dia no té alternatives tot sovint per anar a Barcelona. A Cornellà sí. Cornellà hi ha metro i, per tant, com a mínim aquesta opció queda resolta, no? Però després hi ha molts punts de l'àrea metropolitana on avui encara no hi ha un transport públic.
Bueno, és evident que es té que fer un reforç, però cal recordar que en els últims anys és que s'ha doblat quasi l'oferta pública de transport, eh? I, evidentment, estem en aquest camí, però com hi ha tantes realitats que tenen que assumir les administracions, que totes són prioritàries i totes a les vegades és difícil que hi hagi suficients recursos econòmics. Jo crec que a les persones no li hem d'enganyar, no?
L'àrea metropolitana i la ciutat de Barcelona es coordinen bé, senyor Balmont, perquè tot sovint a vegades es critica que l'Ajuntament de Barcelona o va a la seva o va massa ràpid en prendre decisions que després no es poden assumir de manera coordinada per la resta de municipis de l'àrea.
Els temes essencials sí que ens coordinem. Després també hi ha una altra administració que és la que tindria que planificar, perquè li pertoca, no? Perquè no té que veure aquí res de la política, que és la gent de Catalunya. I és evident que durant un temps hi ha hagut una absència també en relació a això.
Què ha faltat?
La clarificació.
De quines coses?
Pues de les que li pertoca a la Generalitat de Catalunya, que és la competent en tot el tema de xarxa de transport públic, en tot el tema de xarxa viària.
El senyor Antoni Balmont és l'alcalde de Cornellà de Llobregat, és també el vicepresident tercer d'executiu de l'àrea metropolitana de Barcelona. Senyor Balmont, gràcies per haver-nos acompanyat.
A vostè.
Que vagi,
un bon dia.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passar un minut del punt de les 9 del matí, fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel. Avui amb la Sílvia Angulo, amb la Marta Lasales i amb el Josep Maria Martí Rigo.